9 i 20 minuts. Ara ens hem d'imaginar més o menys en aquella situació en què vas ben lluny de viatge per fer una cosa i n'acabes assistint a una altra. A 8.200 quilòmetres de distància nostra hi ha hagut una revolució que ha durat 6 dies. 6 dies, ara això sí. S'ha cremat tot, ha mort gent i ha acabat tot plegat amb la primera dona, primera ministra, del Nepal. David Moncasi, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç, què tal? Com esteu?
Home, estem millor, és clar, perquè tenint en compte d'on vens i tenint en compte el que ha passat, qualsevol cosa és millor. No anàveu per això, eh?
No, no, que va, Vicenç, nosaltres vam anar... Fem un viatge exprés a Nepal per un documental que estem fent i anàvem allí a gravar pues, unes entrevistes. I pues, tal com vam arribar, el primer dia va començar, no sé com, ni com catalogar-ho, però va ser la revolució dels joves nepalesos i nosaltres estem allà a Kathmandú enmig de tot. O sigui, a set, home, va ser apassionant poder estar allí en aquest moment. Però clar, el primer dia allò era duríssim, perquè al final ja són 70 els joves morts. Mm. És a dir, que el primer dia va ser terrible, després se va desencadenar tot i ha acabat, com ben bé has dit tu, amb una revolució que ha acabat amb el govern i amb una primera ministra dona, la primera de la història de Nepal.
Anem a fer-nos una miqueta la idea, perquè encara que sigui a grans trets, al Nepal com s'hi viu? David, perquè Katmandú o la província de Katmandú, entre altres coses, és també una joia patrimonial, té, vaja, des del punt de vista turístic, suposo que té un interès enorme, però com viu la gent al Nepal?
Home, Nepal és un dels països més pobres del món. La renta per càpita de la gent és 1.300 dòlars a l'any. És a dir, la mitjana és que viuen amb
10 euros al mes, vaja.
Clar, 100 euros, una mica menys,
sí, sí.
Però d'altra banda és el país que té 8 dels 14 8.000 que hi ha al planeta, l'Himàlaia. Aleshores la gent, hi ha molta gent que ara comença la temporada turística que van a fer muntanyes, té un patrimoni natural increïble. A Nepal està el Lhotse, està l'Everest, el Namada Blanc, bueno, tots els 8.000 més importants. Aleshores la gent, molts turistes europeus i també hi van molt australians, molt americans, van allà a fer muntanyes. Aleshores, hi ha aquesta doble vessant, no? Katmandú és un lloc turístic, perquè hi ha molta gent, però el país és extremadament pobre. I ara el país té una república parlamentària des de que el 2008 se va encarregar la monarquia, que aquest és un altre tema, com va acabar la monarquia, i tenien una república parlamentària, bàsicament el que passava és que la casta dominant portava molts anys estaven els que vivien, els ministres i les famílies que vivien dels poders i els seus fills, que tu has escoltat això dels Nepo Babies,
sí.
Que és un concepte que arreu del món ja es parla, doncs el que va passar allà va ser que els joves nepalesos que han tingut uns bons estudis, perquè l'educació ja funciona,
sí.
En les xarxes socials van començar a criticar l'actitud dels Nepo Babies, que són joves de la seva edat, però que són els fills dels governants, que no feien més que penjar a les xarxes socials, com feien viatges als Estats Units, amb jets privats, com a casa seva tenien 10 o 12 cotxes. Aleshores, clar, els seus joves coetanis...
La seva vida ostentosa, vaja.
Exacte.
D'acord.
Aleshores ho van començar a penjar i al govern no se li va ocorrir una altra cosa, que tancar les xarxes socials. Aleshores, els joves van muntar una manifestació tranquil·la per criticar això, però la policia pues, va entrar a lo bèstia i, ja et dic, n'ha matat, de moment són 70.
I d'aquí van venir tots els aldarulls posteriors.
Clar, és que pensa que abans aquestes coses passaven, igual no es veien, però ara el que era curiós és que tothom amb un mòbil a la mà estava retransmetent com la policia estava matant a joves. I ja et dic que la mitjana d'edat dels 70 que han mort són entre 10 anys, que havia un nen de 10 anys, fins a 21 o 22. Les imatges que vam veure nosaltres allí, després arreu del món no s'han ensenyat tant, però eren duríssimes, perquè la policia, en molts casos eren tres de gràcia, a un metro i pico disparant als nens. Aleshores, clar, això ho va veure tothom, I clar, es va iniciar el que va passar, que és que tothom va sortir al carrer i van anar per la casa del primer ministre, del president de la República,
sí,
de tots els ministres, de totes les famílies que vivien bé, i ho van cremar tot.
És a dir, el primer ministre va ser... Vaja, va haver de fugir, si no recordo malament.
Sí, sí.
La dona d'un ex també parlamentari o un exministre en el seu moment també va ser cremada. Hem vist la imatge del Parlament cremant per tots quatre costats. I tot això mentre vosaltres éreu allà, testimonis d'aquesta revolució.
Sí, el que era sorprenent, Vicenç, és que de cop la cosa es va desmadrar, era molt fort, perquè nosaltres vam anar a l'habitació, al final a l'hotel ens van dir, vam estar el primer dia al carrer, el segon ja per prudència, i des del terrat de l'hotel és que es veien, jo què sé, 40-50 focs arreu de la ciutat, i allà és quan es van començar a donar compte que, hòstia, que està cremant-ho tot. Mm-hmm. Eren molt espectaculars, veien com l'exèrcit, que el govern va demanar a l'exèrcit que sortís al carrer, l'exèrcit es va negar d'atacar el poble,
sí,
perquè van considerar que el que havia fet la policia no podia ser disparar d'aquella forma, però sí que l'exèrcit va intervenir per salvar la vida dels ministres.
Mm-hmm.
Els estava traient en helicòpter de les cases, però penjats d'una corda. Era espectacular veure allò.
O sigui, literalment vèieu com els helicòpters recollien els ministres des de casa seva.
Clar, i els van resguardar, els van guardar en algun lloc que no van dir on era,
sí,
per salvar-li la vida. I aleshores el que va passar, que és per mi el més sorprenent, un cop va passar tot això, perquè van sortir 13.000 presos, van haver amotinaments a les presons, i els presos van sortir també i es van sumar a la revolució aquesta. Però quan ja pensàvem nosaltres, bueno, això ja quan hem tornat,
sí,
que allò ja era una revolució i el país començava pues, una altra guerra civil,
sí,
o un conflicte,
sí,
armat, doncs pues, res, s'han reunit, s'han posat d'acord, han elegit a la primera ministra
i en 6 dies s'ha acabat això.
Els presos han tornat, molts d'ells voluntàriament, a les presons. I la gent està netejant els carrers que abans ha cremat. És a dir, nosaltres ens hem quedat com... que has d'entendre com és el poble nepalès.
No, però no, i tant.
És un esclat de violència davant d'algo que, evidentment, era injust, era una barbaritat, i de cop i volta han tornat a la normalitat, com si no hagués passat res.
És que gairebé podríem dir allò de... una revolució és això. Una revolta popular... l'exèrcit amb el poble gairebé sembla això, jo què sé, no la dels clavells, però té aquest punt de qui té el poder i qui té la força, o part de qui té el poder i qui té la força, va amb el poble per defensar tot allò o tots aquells valors que es creuen bons, no?
Totalment, així, com ho has dit.
I veu poder sortir de... veu poder anar, jo què sé, pel carrer, anar en algun lloc?
Sí, nosaltres vam passar a... És a dir, la prudència deia que no ens havíem de moure de l'hotel, però nosaltres vèiem que havia com un esclat d'alegria fins i tot quan estaven cremant les coses. És a dir, va passar algo que era una barbaritat, el poble es va rebel·lar i tu estaves allà i veies que la gent ho feia, primer era ira, però
sí,
quan ho havia fet, doncs la gent s'abraçava perquè havien fet el que tenien que fer. Aleshores...
No. Perquè havien aconseguit un objectiu comú, vaja.
Exacte. I no, que sí que va ser una mica més complicat va ser la nit més dura, que va ser la nit del dimecres, que allà és veritat que es va cremar el Parlament, el Palau Real, es van cremar totes les cases de la gent que de la casta dominant, per dir-ho així.
Sí.
Es van cremar, jo crec que, no sé si totes, però nosaltres vam veure 10 comissaries cremades, és a dir, barricades als carrers, és a dir, aquell matí que nosaltres teníem que anar a l'aeroport per intentar marxar perquè no sabíem què podia passar allà,
sí,
ens van aconsellar que el que s'havia de fer és sortir del país, pues aquell matí sí que veies que la ciutat allí havia passat un veritable terratrèmol.
Uh-huh.
Allà sí que vam veure que la violència nocturna havia estat molt bèstia, vam entrar a l'aeroport, ens vam quedar allí, l'aeroport el va passar a controlar l'exèrcit, vam entrar allí, vam esperar que se reobrís l'aeroport i quan va sortir el primer vol que sortia de Katmandú, nosaltres ràpidament vam agafar una Doha i, clar, el que va passar també, Vicenç, és que nosaltres vam sortir a Qatar, però el dia anterior Israel havia tirat un missil allà.
D'acord. És a dir, el dia en què el govern israelià, bé, l'exèrcit israelià, va atacar aquella caserna de Hamas o aquell, sí, o aquell domicili en el qual estaven reunits membres de Hamas, era la vigília del dia en què anàveu cap a Doha.
Clar, teníem la preocupació de dir, l'aeroport de Katmandú estava tancat, el de Doha, em sembla que va estar, no sé si va arribar a estar unes hores, van dir que sí, però mira, nosaltres vam dir ràpidament, intentem sortir, quan arribem allà vam suposar que ja reobririen l'aeroport perquè no podien tenir l'aeroport de Qatar, el de Doha, és estratègic en la major part de rutes que hi ha entre Europa i Àsia. Aleshores, el van reobrir i nosaltres allà vam estar i vam tornar tranquil·lament.
Per tant, entenc, David, que quan la majoria de mitjans parlen d'una revolució propiciada per la generació Z, és a dir, per tots aquells joves entre, jo què sé, 16-25 anys més o menys, els nascuts a la vora de l'any 2000 fins al 2010, això va ser així. Fonamentalment, la gent jove va ser qui es va alçar primer.
Totalment, Vicenç. A mi això és el que més me va impressionar, perquè eren joves que han pres consciència política i que van dir que això no podia anar així. Primer es van manifestar, bueno, primer a través de les xarxes van mostrar el seu descontent, després de la barbaritat de que matessin a 70, sí, van ser ells els que van sortir al carrer i el poble darrere. De fet, a les negociacions que ha hagut per elegir la primera ministra, se van reunir l'exèrcit i els joves, un representant dels joves de la generació Z, i l'alcalde de Katmandú, a part d'algun polític més, que també és un jove que en les eleccions va guanyar perquè va ser elegit pels joves. L'alcalde de Katmandú és un jove que era un rapero, així molt conegut a Nepal. Aleshores, no sé què passarà de cara al futur, però sembla que el moment és com molt
històric,
com molt important, no? Sí, que dius, aquí està passant una cosa bonica. Però,
perquè quan ens parles dels Nepo Babies, això suposo que és l'acrònim de nepotisme i nen. És a dir, els nens que són fills d'una casta dominant i que, per tant, tenen la vida resolta perquè els fiquen en un lloc o els fiquen en un altre.
Clar, això, Vicenç, és les xarxes socials. Abans, pues, la gent, els corruptes,
sí,
no apareixen per enlloc, però ara se n'ofanen de que viuen millor que el del costat i estan penjant tot el dia.
Ningú se'n pot estar, de fer-se veure.
Clar, aleshores, clar, és que als teus companys de generació els ja estàs dient que ell per què viu millor si no fent res a la vida i per què, a més, va mostrant públicament aquesta forma de vida, doncs, clar, això la gent ha dit que no. Hi ha una generació que diu que això no pot ser.
Centreu alguna... És clar, com a periodista i com a persona, s'entreu alguna reflexió potent de tot això?
Pues a mi el que més m'ha sorprès és com han set el poble de Nepal capaços de controlar, perquè hi ha un moment que quan tothom surt al carrer a cremar, allò és molt difícil tirar-ho enrere. Com ho frenes? Perquè allí s'hi afegeix molta gent i la turba ja saps que és incontrolable i aleshores allà es barreja tot. I com han tingut, no sé si una actitud, un civisme de poder dir això és fins aquí i tornem al dia a dia. I aquesta forma de fer-ho, fins i tot te diria tan quirúrgica, de dir mostrem el nostre descontent i ataquem els responsables de lo que ha passat i prou. A mi això em sembla que és molt difícil de poder controlar i ells ho han fet.
Katmandú és una ciutat molt gran, no?
Pues Katmandú em sembla que té...
1 milió d'habitants, més o menys.
Em sembla que són 3 milions.
Mare de Déu.
3 milions. El país ni té... Hòstia, no sé si són 10 milions i Katmandú. L'àrea de Katmandú entre 3 i prop dels 4.
D'acord.
Eh?
O sigui, és a dir, que tot això passava i quan parles de multitud, era multitud de debò.
Sí. És molta, molta gent, clar, moltíssima, moltíssima. Diu, que, clar, no té grans gratacels, però, però hi viu molta gent. Però perquè et facis una idea... van agafar i van cremar l'hotel Hyatt i l'hotel Hilton. L'hotel Hilton va costar 60 milions d'euros. 60 milions, i tenia un any de l'estrena. El van cremar de dalt a baix, perquè estava... qui estava fotut allà era un holding de les principals famílies del país.
D'acord.
Doncs vinga, van cremar l'hotel, però no van cremar aquests dos, res més.
D'acord, perquè sabien o tenien coneixement de qui hi havia dins, d'alguna manera,
sí. Clar, i es veia, i en les imatges, clar, jo estava allà i veia com m'arribaven lo que anaven compartint la gent d'allà a través de Facebook i d'Instagram, sobretot era Facebook, i veies que els que entraven a les cases ho cremaven tot. Va haver una imatge, només començar la revolta, que van entrar a una casa, la van cremar, i quan va haver un esclat de no sé què, volaven els bitllets, i la gent se repartia els bitllets de les rúpies nepalís, i deies, és com una pel·lícula.
Sí, sí, com tantes vegades ho hem vist, eh?
Oh. Va, pues guardat allà, jo que sé quants milions de rúpies guardades, que quan van cremar la casa van sortir pels aires. És a dir, era l'exemple de bueno, uh-huh.
I com en molts casos, la majoria de revolucions tenen un context propici perquè es portin a terme, però comencen per allò, no sé si dir, tan quotidià o tan bàsic o tan anecdòtic, que acaba convertint-se en la guspira per encendre-ho tot, no? I clar, en aquest cas, interrompre les xarxes ha estat...
Clar, el primer que es va dir, fixa't tu, el missatge que va arribar, perquè primer ho entens, no? I a mi el que m'arribava des de la gent que estava a Espanya, era tot el contrari. I fixa't els joves, que malcriats, que consentits, que el govern els... Perquè van dir que el govern tallava les xarxes perquè ni Google ni ningú volia pagar la quota que es pague. Aleshores, era el missatge contrari, i el que estava passant no era això. Quan te n'assabentes bé, era que ells havien estat criticant i va haver algú que va tenir la brillant idea al govern de dir, em critiquen, els
sí,
detalls
sí. Grifo. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Clar, clar.
Però ja era, evidentment, massa tard. El paper de les xarxes socials, també, en el món d'avui, i la força i el poder que poden arribar a tenir. 9:37, no sé si has tingut la sensació que tot allò que va passar allà i que ha tingut un paper tan potent històricament pel país, aquí se n'ha parlat poquet.
Sí, sí, aquí, des de logo, jo parlava a casa...
Més enllà de quatre imatges, i sobretot sí, les imatges del Parlament cremant, que evidentment crida, crida l'atenció.
No, poquíssim, des de logo... Lo que passa al tercer món no interessa. Yeah. I és veritat que, per exemple, els mitjans anglesos sí, perquè Nepal no havia estat mai, no ha estat colònia anglesa, però sí que ho havia estat la Índia, i Nepal no. De fet, Nepal, el que és curiós és que, no sé si l'únic, però és un dels únics, es diuen que és l'únic país que mai ha estat colonitzat per una potència estrangera. Tenen a Xina al costat, a la Índia, i Nepal és un petit país entre dues grans potències, però mai ha estat, pues no ha estat conquerit, i ells estan molt ufanosos d'això.
També és veritat que estan passant tantes coses al món que ja no sé si ens caben moltes crisis més en els diaris i en els mitjans.
Exacte, sí, tens raó, Vicenç.
David, gràcies una vegada més, testimoni sense voler d'una revolució que ha durat 6 dies. Que va començar el 8 de setembre i va acabar el dia 13, amb més de 70 joves morts, no cal ni dir el nombre de ferits, edificis cremats i tot allò que forma part d'aquesta imatge que hem tingut històricament sempre de les revolucions, en aquest sentit de no hi ha revolució en què no es cremi res o no es trenquin els ous per fer la truita. Bé, doncs, a Katmandú, en 6 dies... va passar tot això, i ara Sushila Karki és la nova primera ministra i la primera dona primera ministra del Nepal. Tot això ho ha viscut i ho va viure en David Moncasi de primera mà. David, gràcies una vegada més.
A tu, Vicent.
Adéu-siau, bon dia.
Vinga, moltes gràcies. Adéu.